Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha plantat els veïns dels Merinals. L'organisme no s'ha presentat a la que havia de ser la primera trobada de la taula de negociació per determinar el futur dels 170 pisos amb problemes estructurals del barri. Amb tot, els veïns s'han acabat reunint només amb l'Ajuntament, una trobada que no ha servit per avançar en cap aspecte. Els afectats es mostren indignats per aquest gest de l'Agència de l'Habitatge, que ja ha anat ajornant la trobada des d'abans de l'estiu. Jaume García Arija és portaveu dels afectats.
Què hagués passat si nosaltres, en un moment donat, una de les parts que podrien ser els veïns, diem de no presentar-nos? En canvi, ells poden fer i desfer a la seva manera. Això ho trobem d'una injustícia i una negligència flagrant, bàsicament.
Tot i això, s'ha fixat una nova data per la taula de negociació. Serà el dia 2 de març. La C-58 ja ha completat la seva ampliació. Amb una inversió de 40 milions d'euros, s'han creat dos nous carrils entre Sabadell i Terrassa, un tram de 4 quilòmetres. L'objectiu de les actuacions era descongestionar aquesta via, per la qual passen cada dia entre 60.000 i 127.000 vehicles. I en esports, l'empat a un del Sabadell contra l'UCAM Múrcia reforça la posició dels arlequinats fora de les places de descens. Amb aquest resultat ja són 10 les jornades seguides que acumulen sense perdre. Ara els de Pedro Munitis ja tenen la vista posada en dissabte, quan s'enfrontaran al Costa Brava a la nova Creu Alta. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit nord i 1,5 quilòmetres en sentit sud. També a la P7, al seu pas per Barberà, 2 quilòmetres de cues en sentit sud en aquest cas. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, un grau més que divendres a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà la bonança? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. El vent està bufant amb força a les cotes més altes del Pirineu, també a diversos municipis de la meitat sud del país, especialment cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. De fet, durant la tarda serà cap al terç nord, on bufarà més intensitat, sobretot cap a les cotes més altes del Pirineu i des que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent. També a causa del vent, avui tenim aquest ambient assolellat, una temperatura molt suau, amb valors de 19 a 20 graus de diversos municipis i, de fet, durant aquestes immediates hores, aquesta temperatura tendirà a anar a l'alça. D'altra banda, tenim alguns núvols a punts per al litoral i també es formaran alguns intervals de núvols al llarg de la tarda cap al litoral central, que deixaran el cel tan sols mig ennuvolat i de forma molt puntual. Sí que de cara a la tarda, cap a la cara nord del Pirineu, el cel tendirà a quedar una miqueta més ennuvolat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya planta els veïns dels Merinals a la reunió prevista per aquest dilluns a la tarda. Després que hagi passat un any des del veredicte del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, els 170 afectats que van crear una entitat pròpia per poder-se representar en aquesta trobada, més enllà de la tradicional associació de veïns, han vist com a la primera no ha estat la vençuda. Ara s'obre un nou calendari que es mira amb recel. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Associació de Veïcinos Afectados por la Vivienda de Merinals assegura que s'ha assabentat de la suspensió de la reunió quan només faltaven 5 hores per la seva celebració. El seu portaveu, Jaume García Arija, tem que el canvi de presidència de l'Associació Veterana de Residents del Barri hi hagi influït.
Arrel del resultat de l'informe neutral del COAC, sabem que el dictamen determina que existeix la possibilitat de la rehabilitació per sobre de l'enderrocament i substitució. Igualment, aquest és el punt de partida a la nostra taula de negociació, en la qual haurem de comentar i barallar altres possibilitats.
Els veïns han volgut assistir a la cita a l'Ajuntament per fer visible la no presència de la tercera part. García Arija recorda que l'informe dels arquitectes és un punt de partida, però toca negociar, com escoltàvem.
El canvi de presidència de l'entitat o l'associació de veïns de Merinals no hauria de significar o voler, o no hauria de, diguéssim, importar en quant al futur d'aquesta taula de negociació. Perquè, torno a dir, una cosa que ha de quedar clara, crec, a qualsevol institució, sigui Generalitat, sigui Ajuntament, sigui a qualsevol associació o entitat, és que no hi ha ningú amb més dret que els veïns i les veïnes, que som els que vivim en aquesta situació i els que ens juguem al futur del nostre habitatge, no ha d'haver ningú per sobre de nosaltres a l'hora de decidir.
Després d'insistir per part dels veïns i l'Ajuntament, hi ha prevista una nova data a l'agenda. Es tracta del dimecres 2 de març. García Arija confia que tot plegat sigui només una anècdota estranya.
I no deixem de parlar de problemàtiques de l'habitatge perquè les reparacions de les deficiències estructurals de 17 pisos de Torre Guitar sortiran molt cares als afectats. Segons ha denunciat el president de l'Associació de Veïns del Barri, Antonio Recio, els han arribat dues multes d'Hisenda després de les actuacions de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Són declaracions al programa Al Matí.
Perquè et sembla com si tinguessis que tornar la subvenció, com si tinguessis que retornar la Hisenda, això. I quan el que Hisenda interpreta és que tu aquest any has cobrat més o has rebut més diners, no importa que sigui del que sigui, ni per a què finalitat sigui, sinó que són dades. Quan tenies l'any passat, quan has fet aquest any, doncs aquest augment ho has de declarar i ho has de fer com a augment patrimonial.
Les dues multes serien efecte de no presentar dins dels terminis la documentació pertinent.
Per exemple, han sigut multades, han sancionades les 17 comunitats, vull dir, amb dos multes per Hisenda, i les dues han estat per fora de termini, per presentar documentació fora de termini, en la qual cosa ens han deixat una mica amb el cul a l'aire de dir què està passant, com és que... I clar, per estar esperant que documentació que tenia que arribar o que tenien que posseir a una data concreta no la vàrem tenir.
Ara mateix els veïns estan en negociacions amb l'Ajuntament per determinar com es paguen aquestes multes, tot plegat per unes obres que feia una dècada que estaven pendents.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
L'ampliació de l'autopista C-58 entre Sabadell i Terrassa ja és una realitat, una actuació que s'ha allargat diversos anys i que ha suposat l'habilitació de nous carrils entre les dues capitals de la comarca. Tot plegat amb la voluntat de descongestionar, sobretot a les hores punta, aquesta via d'alta capacitat, per on cada dia hi poden circular entre 60.000 i 127.000 vehicles, a més també de fer-la més segura. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les actuacions que han suposat una inversió de 40 milions d'euros finançats pel Departament de Territori en la seva totalitat acaben de finalitzar en el tram entre Sant Quirze del Vallès i la sortida Terrassa Est de la C-58. Al llarg de 4 quilòmetres de recorregut s'han construït dos carrils nous, s'ha allargat la calçada lateral i s'ha construït un nou viaducte sobre la Riera de les Arenes. Unes intervencions que se sumen a les que ja s'havien fet prèviament entre el nus de Sant Pau i l'enllaç de la B-30 i Sant Quirze del Vallès. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assenyalat la importància que han tingut aquestes obres en la millora de la connexió de la ciutat i Terrassa amb Barcelona.
Sempre hem dit que no volem estar d'esquenes a Barcelona, que Barcelona és la capital i, òbviament, el que volem és connectar-nos millor amb aquesta capital i, per tant, contentes perquè creiem, Ricard, doncs, que, òbviament, aquestes inversions van en la línia doncs, que la comarca, el Vallès, les dues capitals es mereixen. Per tant, com els deia, un dia d'alegria i felicitar-nos conjuntament per aquestes infraestructures.
Farrés, juntament amb representants de l'Ajuntament de Terrassa i del secretari general del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, i Ricard Font, han escenificat aquest matí la conclusió de les obres. Les inversions de la Conselleria a la comarca, però, encara no han finalitzat, ja que és previst que l'any que ve comencin els treballs per ampliar la C-16 a l'altura també de Terrassa.
Queda pendent l'últim tram doncs, de Terrassa, que aquest el que ens deien avui és que es licitaran les obres al llarg d'aquest any i, per tant, que en principi el 2023 hauríem de poder començar.
El projecte amb un pressupost estimat de 10 milions d'euros ja està en fase de redacció i ha de començar a executar-se durant el primer trimestre de 2023. L'ampliació de la via permetrà donar continuïtat als ramals de connexió de l'enllaç amb la futura B-40, que portarà uns 28.000 vehicles nous cada dia.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja es prepara per si la sequera persisteix. Així ho ha apuntat avui el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA, Enrique Velasco, al Cafè de la Ràdio.
És una qüestió que depèn de la pluja i que, bueno, que hem de veure com evoluciona. Després tenim la part central, on viu el gruix de la gent, que estem al 57%, que és una situació que, per la qual ens hem d'ocupar. Estem ja generant nous recursos, com és l'aigua de mar, que l'estem potabilitzant amb una intensitat més gran del que és usual. i bueno, ens hem d'ocupar per preparar-nos, perquè si seguís sense ploure en els pròxims mesos, pues que estiguem preparats per poder respondre a la situació, no?
Ara mateix les desalinitzadores estan treballant al 80% de la seva capacitat per aportar un 20% de l'aigua de boca que es consumeix. L'objectiu és mantenir l'aigua als embassaments, que es troben per sota del 60% de la seva capacitat. Per Velasco, però, és important que la ciutadania també faci la seva part.
La via més clara és l'estalvi. Estem en règim mediterrani i no estem en un territori que tingui abundància d'aigua. Per tant, hem de millorar encara més la cultura. Barcelona no és un lloc, i l'àmbit metropolitana no és un lloc on es gasti molta aigua. Però és que estem en règim mediterrani, el canvi climàtic no ens aporta res bo en aquest sentit, i per tant hem de ser conscients que la millor mesura és la reducció de la despesa de cada individu.
En cas que els embassaments que abasteixen Sabadell baixessin del 40% de la seva capacitat, es limitarien alguns usos de l'aigua, com el de les fonts ornamentals o les piscines.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Educació no té cap intenció de fer marxa enrere en la seva decisió d'avançar l'inici del curs el 5 de setembre. Això és el que ha dit avui la consellera Laura Vilagrà, tot i que confia que la reunió del Consell Escolar d'aquesta tarda amb la presència de Josep González Cambray serveixi per acostar posicions. Són declaracions a TV3.
Segur que avui es posaran sobre la taula diguem-ne les idees i els posicionaments de cadascú. Segur que es podran acostar algunes posicions, però en qualsevol cas la decisió era molt clara, és molt clara i la tenim sobre la taula i volem tirar-la endavant.
No hi ha marxa enrere en aquest canvi de calendari, consellera?
No.
Mentrestant, els sindicats d'ensenyament es queixen de la falta de flexibilitat demostrada pel departament i mantenen la vaga de 5 dies convocada pel mes de març.
Així és, i és que la modificació del calendari escolar només ha estat la gota que ha fet vessar el got. Segons la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, estan cansats que el Departament d'Educació imposi les seves decisions i no les consulti amb la resta de la comunitat educativa. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenim molts temes sobre la taula per negociar en la qual doncs, s'hauria de tenir en compte la comunitat educativa, que per tant s'hauria de tenir en compte tothom, i en canvi el Departament d'Educació sempre tira per la unilateralitat, que és imposar a ells el que ells volen i el que ells disposen i no comptar amb nosaltres. I nosaltres hem dit, doncs, fins aquí hem arribat, tenim moltes reclamacions a fer, moltes coses pendents, moltes necessitats a cobrir.
Segura ha apuntat que l'avançament del curs és només una de les diferències que tenen la conselleria i els sindicats i recorda que cal abordar amb urgència altres temes com la temporalitat dels docents, la immersió lingüística o les ràtios a les aules.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Més de 2.000 nous ocupats a la ciutat durant el 2021 en el conjunt de sectors. Són dades que ha donat avui el CIESC i que apunten cap a una recuperació de l'economia amb matisos. Respecte al desembre del 2019, abans de la pandèmia, hi ha coberts 1.200 llocs de feina més. El secretari tècnic de l'entitat, Josep Milà, ho corrobora al programa El Cafè, però alerta que també incideix la temporalitat.
Hi ha una temporalitat important, en bona part també és estacional. No oblidem doncs, que el desembre també d'aquest any doncs, ja es preveia una campanya més activa de tot el tema serveis, del tema comerç, a part de la tendència que portava tot l'any a la construcció, a l'augment d'activitat i de llocs de treball.
El Nadal i l'hivern en general estan sent molt millors que l'any passat, però el pes a la indústria va disminuint a la ciutat per sota ja del 10%.
Però la indústria doncs, ens preocupa que hi ha aquesta tendència lenta però negativa a la pèrdua de pes, almenys a Sabadell, perquè la indústria a Sabadell no arriba ni al 10% del total de llocs de treball, quan fa 4 o 5 anys estàvem per sobre de l'11%, i això és una tendència negativa que ens fa perdre una mica de competitivitat i valor afegit a l'economia.
Es nota també amb la pèrdua d'autònoms, un fenomen que no passa a la construcció ni als serveis. Milà defensa que una indústria forta genera més serveis tecnològics i empresarials i, fins i tot, start-ups. En pàgina política, la responsable del Partit Popular a Sabadell, Cuca Santos, lamenta que la polèmica a l'executiva estatal de la formació pot tenir efectes molt nocius per les delegacions locals. Santos, que dimecres serà nomenada presidenta del PP a la ciutat, lamenta que picabaralles d'aquest tipus poden tenir una afectació molt negativa, sobretot quan falta tot justo un any per les eleccions municipals.
Todo ese trabajo que vamos haciendo de pico y pala, pues luego en un par de titulares pues no lo pueden echar para abajo, porque cuando la marca se debilita, pues te debilita tu trabajo. Y yo ahora lo que aconsejaría a mi partido es hay que poner orden. Yo creo que alguien tiene que tomar el timón y hay que dar un volantazo. Y estas peleas que yo veo un poco de patio de colegio no nos las podemos permitir.
Santos reclama als responsables del PP que s'asseguin a solucionar el conflicte. En aquest sentit, considera que Isabel Díaz Ayuso hauria de centrar-se en la seva tasca com a presidenta de Madrid mentre no hi hagi proves de cap delicte. En cas que n'apareguessin, hauria de fer un pas al costat. Pel que fa a Pablo Casado, els afiliats seran els encarregats de decidir si li renoven o no la confiança en el pròxim Congrés Nacional.
Avui també és notícia.
Les Escolàpies de Sabadell han inaugurat avui la mostra Contrast Hídric, impulsada per Aigües de Sabadell. L'exposició rodarà cada setmana per un centre educatiu diferent de la ciutat. A més, la iniciativa té un component solidari, i és que Aigües Sabadell participarà en el finançament d'una potabilitzadora d'emergència per accions humanitàries que gestionarà Creu Roja. I en successos, desmantellat a Rubí un grup dedicat al tràfic i al cultiu de marihuana. El jutge de guàrdia del municipi ha enviat a la presó quatre homes acusats de ser responsables d'una plantació amb més de 300 plantes. Durant l'escorcoll a la nau on hi havia amagat el cultiu, al carrer Camí de la Riera de Rubí, els Mossos també van decomissar 65 quilos de droga en cap d'ells i prop de 1.300 euros en efectiu. Els responsables de la plantació també tenien la llum punxada, tal com va corroborar la companyia elèctrica, un frau que ascendiria als 100.000 euros. La Cofradía de la Virgen de la Cabeza i el professor José Ángel Costa són els guardonats dels Premis Cordovan. Els reconeixements que entrega l'agrupació andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros es van entregar dissabte en el primer sopar des de l'esclat de la pandèmia amb 230 comensals a l'Hotel Urpí. Francisco Maestre, alcalde del poble cordobès, es va mostrar agraït del retorn de l'acte.
Bueno, soy las personas que hacéis posible que se mantengan y se fortalezcan los lazos de unión entre nuestros pueblos andaluces y la ciudad de Sabadell, donde ahora residís.
Els Premis Cordovans s'entreguen de forma anual a personalitats i entitats que han tingut col·laboració entre Sabadell i Sant Sebastián de los Ballesteros.
Ei, penya! Què passa, penya? Aquí estem els de Xocolata Express per recordar-vos que els dilluns és el dia en què Ràdio Sabadell emprèn un viatge musical a l'univers del pop i del rock. Xocolata Express, els dilluns de 9:45 a 11:45 de la nit i redifusió divendres i dissabtes.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. Ràdio Sabadell, notícies vespre.
En l'àmbit internacional, els líders prorussos del Donbass han demanat al president rus Vladimir Putin que reconegui la independència de les seves repúbliques, Donetsk i Lugansk, de manera urgent. Una qüestió de Putin està estudiant amb el seu Consell de Seguretat Nacional. El Parlament rus, la Duma, també s'ha pronunciat en la mateixa direcció. Aquesta decisió suposaria una escalada immediata del conflicte. Eugeni Sokstaski, ucraïnès resident a casa nostra, explica al programa El Cafè que té família al país.
La meva família és de la part de l'oest, que és on diguem, aquesta situació està més tranquil·la ara. Però sí que hi ha ciutats que estan en alerta ara mateix, i que hi ha persones que amb una sirena sonant, fent evacuacions o fent simulacres, i clar, hi ha, per exemple, els meus familiars mateixos, hi ha nens que actualment estan vivint aquesta situació amb crisis de pànics.
Sokatsky tem que el país es quedi sol davant del gegant rus. Des de divendres passat i fins aquest dilluns al matí, segons les autoritats locals russes, ja s'han evacuat més de 61.000 persones cap a la regió de Rostov.
Fora de Sabadell i la comarca.
Pedro Sánchez diu que més d'hora que tard es podrà retirar la mascareta en els interiors. El president del govern espanyol considera que la condició necessària per poder afrontar l'eliminació de les mascaretes és tenir percentatges de vacunació, tal com els que estan tenint en aquests moments. La Generalitat flexibilitza les mesures Covid a les escoles. El govern elimina les quarantenes a les escoles, els contractes estrets a partir d'aquest dimecres. A més, els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l'absència a classe de l'alumnat és arran de la Covid. Els infants i joves han demostrat que no són, en termes generals, un grup de risc, assegura Salut. Les mesures que romandran de moment són la mascareta als interiors, els grups de convivència estable i la necessitat de ventilar molt bé les aules, així com les mesures higièniques que van més enllà de la Covid. Tot plegat quan al taulí hi ha 120 ingressats per Covid i 17 d'ells estan a l'UCI o a la unitat de semicrítics. Els ERTO Covid es mantindran fins al 31 de març. El Consell de Ministres ho aprovarà aquest dimarts després d'un acord entre el govern espanyol i sindicats. Segons l'executiu central, a l'Estat hi ha 120.000 persones acollides a un expedient de regulació temporal d'ocupació.
Esports.
El Sabadell enllaça ja 10 jornades seguides sense perdre, sent l'equip de primera ref que porta més temps sense encaixar una derrota. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'empat a 1 al camp de l'UCAM Múrcia reforça la posició del centre d'esports fora de les places de descens.
Un duel que els de Pedro Munitis van tenir coll amunt amb l'1-0 en contra i sense gairebé trepitjar l'àrea contrària, però el gol de penal del Pichichi Jacobo ho va remallar. No només són 20 punts dels últims 30 i un 5 de 9 en la trilogia de desplaçaments d'aquesta setmana, sinó que el Sabadell impedeix que l'UCAM en tapenúltim retalli distàncies i es quedi a 7 punts de diferència. Munitis destacava un dia més el compromís dels seus homes, fins i tot en una tarda que les coses no acabaven de sortir.
Da igual el que salga, que está funcionando a un nivel muy alto, da igual lo que se nos presente, seguimos creyendo, seguimos peleando, seguimos arañando, cuando no hemos estado brillantes nos hemos sabido coger al campo, cuando hemos estado por momentos durante los partidos más brillantes hemos sido capaz de aprovecharlo, o sea que bueno, que seguimos en lo mismo, siendo la familia esta de la que hablamos, de que tiramos todos en la misma dirección.
L'expedició va arribar ahir a les 11 de la nit i aquest matí l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer. Aquesta setmana no hi haurà compromís intersemanal i demà els futbolistes gaudiran d'un dia de descans. La pròxima cita, després de 3 sortides, serà dissabte a les 5 a la nova Creu Alta contra el Costa Brava, penúltim a la taula.
Més futbol. A la divisió d'honor juvenil, derrota del Sabadell juvenil a Olímpia per 0-1 contra el Zaragoza.
Partit igualat que es va decantar amb el solitari gol dels aragonesos a la segona meitat, que s'escapen en la lluita per la tercera posició. Josep Roma, defensa arlequinat, lamenta haver perdut comba en el moment menys adient.
Havíem començat la segona volta molt bé, encara no havíem ni rebut cap gol, no havíem ni perdut. I sí que si arribem a guanyar aquest partit ens haguéssim posat molt més amunt, si haguéssim escalat posicions, i ara al perdre'l sí que igual ens hem quedat una mica per darrere.
A primera catalana, el Sabadell Nord s'enfonsa una jornada més en la part baixa del grup 2.
Mateix resultat de Can Oriach 0-1, favorable en aquest cas pel Sant Feliuenc. Els de Carlos López es queden estancats a la penúltima posició a 6 punts de la permanència. Enric Vega, davanter l'Equinat, recorda com de dures han estat les últimes jornades.
Després de l'Horta, el 1994, l'altre dia igual, des del 60, 1-2, fins al 85, que els 85-94 ens foten el 2-2 i el 3-2. Ja ho veu molt en pròpia, doncs l'equip va es frustrar, però mai deixarem de lluitar.
I el municipal de Raona Marinal ja porta el nom de Joan Murtró i Martí. En recorda el que va ser l'alma mater del mercantil.
Ahir al matí es va celebrar un acte d'homenatge al qui va ser president d'honor del club, que va morir el passat mes de gener. Jordi Graner, president mercantilista, assegurava que amb Joan Murtró s'acaba una manera d'entendre el futbol.
Jo ho he dit, és un tarannà, una manera de fer que malauradament està desapareixent. Amb ell s'acaba una manera d'entendre el futbol. Persones des del voluntarisme, des del compromís, que ho feien tot sense rebre res a canvi. Aquest món, malauradament, s'ha mort, aquest món.
Tots els presents a l'acte d'homenatge van coincidir sobretot amb la importància de la figura de Murtró per Sabadell, però també per l'esport de la ciutat.
I obrim bloc poliesportiu. L'Astralpul Natació Sabadell ha reprès el camí del triomf després de la decepció patida fa uns dies a la Copa de la Reina de Waterpolo. En la tornada a la Lliga, les de David Palma es van imposar clarament per un clar 15-8 en el derbi contra el Terrassa.
Dos parcials de 5-2, tant a la tercera com a la quarta part, van ser suficients per decantar l'enfrontament. El tècnic es mostra satisfet per la reacció de les seves jugadores després de la patacada a la Copa.
Més que content del resultat, de la contundència de l'equip i sobretot de que avui sí que he vist moltes coses que hem treballat durant tota la setmana, sobretot aquella situació de la mitja entradeta, una mica de moviment i el xut, el passe de canvi i el llançament a la primera, sense dubtar, perquè el problema que vam tenir a la Copa va ser que teníem dubtes amb aquesta situació i mal feeling amb el llançament, i content d'avui haver aconseguit revertir aquesta situació en atac.
El club segueix invicte a la Lliga, 16 victòries en 16 jornades i amb la primera plaça de la fase regular virtualment aconseguida. Per la seva part, el masculí de l'Astralpul també va sumar una nova victòria a la Divisió d'Honor en la seva visita al Mediterrani per 6-12. Els de Quim Colet continuen segons abans d'enfrontar-se al seu principal competidor, el Barcelona.
En handbol, el Balonmano La Roca, líder de la primera nacional masculina, ha frenat en sec la progressió de l'OAR Gràcia. El duel que enfrontava el carrer Bocaccio, el segon contra el primer, se'l va endur al conjunt roquerol per 35-38.
La resta de rivals directes en la lluita per entrar a les fases d'ascens van guanyar i els graciencs han baixat de cop fins al cinquè lloc. Bernat Correro, capità verd i blanc, recorda que encara hi ha molt marge per tornar a escalar posicions.
És una lliga molt llarga, haver perdut avui no significa res, que en molts partits la gent ha jugat també contra la Roca. Venim d'un empat a Granollers, que també és un bon punt, guanyar Sant Cugat, que també és un equip de zona alta. Bueno, ara és seguir, queden, em sembla, 13 o 14 partits encara, vull dir que queda lliga, si fem el que hem de fer, tindrem opcions al final de temporada.
I a la part baixa d'aquesta primera nacional, el Creu Alta Sabadell va sumar una nova derrota per 24-39 a casa contra el Mataró i continua sense estrenar el caseller de punts. També va perdre, i per tercer cop consecutiu, l'OAR Gràcia femení a la Divisió d'Honor Plata en la visita al Mislata valencià per 33-26. Clàudia Marrugat és jugadora de l'equip.
Tenim ganes de demostrar que igualment l'equip ha estat treballant i que potser no ens mereixem les tres derrotes així tan de cop i tan un cop tan sec, però bueno, sí que és veritat que tenim ganes de treure dos punts ja, si pot ser la setmana que ve contra Amposta, per sentir-nos un altre cop al nostre lloc.
A la Divisió d'Honor Plata tot just li queden 6 jornades per abaixar el taló i el pròxim rival de l'OAR serà l'Amposta, penúltim classificat amb només 5 punts.
Informacions en format més breu. Iker Pajares es queda a les portes de la final de l'Squash on Fire Open de Washington.
El del tenis Sabadell es va haver de retirar molèsties al final del segon joc a les semis. En aquell moment perdia per 11-13 i 6-11 davant l'egipci Mohamed El Shorbagi, primer cap de sèrie del torneig i número 3 del món. Si la lesió no l'impedeix, Pajares s'hauria d'estrenar aquest dimecres a la tarda a la primera ronda del Windy City Open de Chicago davant el suís Dimitri Steinmann, 37è al rànquing mundial.
En ciclisme, el britànic Mark Cavendish ja ha guanyat la segona etapa del Tour dels Emirats, on participa el sabadellenc David de la Cruz.
Una jornada molt marcada pel fort vent de cara i la sorra que han hagut d'empassar-se els ciclistes. De la Cruz, en tot cas, ha creuat la línia de meta amb la resta del pilot i, a la general, el ciclista de l'Astana és 54è a 16 segons del líder Jasper Philipsen. Demà es començaran a fer les primeres diferències a la general amb la contrarrellotge de 9 quilòmetres amb sortida i arribada a Achmann.
Sabadell, i més concretament el Pavelló del Nord, tornarà a acollir un gran campionat de karate. Dissabte, al recinte de Can Uriac, se celebrarà l'Open d'Espanya en la modalitat de Kyokushinkai.
Un esdeveniment per infants i adults que aplegarà uns 300 karateques de 14 països diferents que participaran tant en la modalitat de kata, és a dir, de formes, com de comitè de combat. Daniel Sánchez, president del Dojo Sabadell, explica que amb la pandèmia han hagut d'esperar més del compte per organitzar un torneig d'aquesta envergadura.
Per sort, tindrem molta feina, per sort, perquè clar, amb la pandèmia per mi ha sigut difícil poder organitzar events, i aquest, diguem, és el primer de... Vam fer a l'estiu un, però aquest és el primer de magnitud, i res, molt content, i esperem que això que sigui un èxit, que guanyin els millors i que tothom gaudeixi de l'espectacle que és el karate.
Avui s'ha fet l'acte de presentació del torneig amb la presència també de la regidora d'Esports, Laura Reyes. Dissabte tindrà lloc aquest Open d'Espanya de Karate Kyokushinkai des de les 12 del migdia i durant tota la jornada.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 7:45. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 22 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
A Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.